Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Per tot allò viscut i petit, hi ha persones que quan les tens al costat et fan sentir petita. És el que m'ha passat després de conversar amb l'activista afganesa Nadia Ghulam, arran de la publicació del seu últim llibre, Somiant la pau, una mirada femenina al nou Afganistan dels talibans, a Rosa dels Vents. És la mateixa sensació que també comparteix la periodista Ariadna Oltra, que n'ha escrit el pròleg i l'epíleg. Feia molts anys que no veia la Nàdia. En l'època dels cafès republicans de Joan Barril, va venir a presentar El secret del meu turbant, escrit conjuntament amb Agnès Roger i premiat amb el Prudenci Bertrana. Aleshores tenia 25 anys i la seva història, marcada per les conseqüències de la Guerra Civil, per la gana i pel primer règim talibà, ens va estremir profundament. Durant una dècada es va fer passar pel seu germà Zelmai, mort a la guerra per poder tirar endavant la família. Ara té 37 anys i la seva vida continua aferrada a les muntanyes de Kabul, a la seva terra, a la seva gent, a la lluita per l'educació i la pau en un país que porta més de mig segle de conflicte perpetu. La Nàdia parla i actua amb aplom. El seu telèfon és el bot salvavides de moltes dones i nenes que volen fugir de l'extremisme. Interiorment, però, ha de recollir els bocins trencats després de tantes pèrdues i renúncies. El cos li recorda constantment les cicatrius que arrossega. Des de fa un temps l'acompanya una depressió severa. La seva salut mental és dèbil i reviure el seu passat la deixa exhausta. Per això explica que el 2021 va ser un any molt dur, no només pel retorn dels vells nous talibans, sinó perquè havia arribat a un punt de cansament absolut lligat també al que implica ser una persona migrant a Catalunya. Fa 16 anys que viu a casa nostra. Després de molt d'esforç, ha aconseguit el permís de residència, però li han denegat la nacionalitat perquè li diuen que li falta el certificat de naixement i el de delictes penals. La Nàdia va néixer quan el seu país estava en guerra i, per tant, aquest certificat no existeix. I sobre els delictes penals, els talibans coneixen bé el seu activisme i mai emetran un certificat al seu nom. Violència també és això.
Solidaris. Tothom té una història.
L'agost del 2021 és quan comença aquesta part de la meva història que tens a les mans. És un capítol més de la meva vida, el darrer, en el qual revisc l'Afganistan de la meva infantesa, perquè ara els talibans han tornat al poder, com quan jo era una nena. Talibans i llibertat són paraules completament oposades, i jo vull donar veu als afganesos que volen ser lliures, sobretot a les afganeses, com jo.
Nàdia Ghulam, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé.
Nàdia Ghulam, escriptora, activista pels drets humans, educadora social i fundadora de l'associació Ponts per la Pau. Viu a Catalunya des del 2006. Segurament molts de vosaltres en coneixeu la història. Un trajecte vital ple de patiment i de molt coratge que la va portar a viure durant una dècada com un noi a l'Afganistan dels talibans per poder alimentar la seva família. Nàdia Ghulam és una supervivent, una nena de la guerra que destina tota la seva energia a treballar contra la ignorància i per un món en pau.
Nàdia, al damunt de la taula hi tinc dos dels teus últims llibres. Aquest últim, Somiant la pau, una mirada femenina al nou Afganistan dels talibans. I aquesta meravella, El país dels ocells sense ales, publicat a la Galera amb il·lustracions de Mona Brunet. Revisant, llegint aquests llibres, no? La pregunta que vull fer-te és si estàs satisfeta i de quina manera et serveix posar paraules a tot allò que vius i has viscut.
Sento molt feliç, no perquè en les anteriors publicacions no era feliç. Anteriors publicacions he parlat en El secret del meu turbant sobre les traumes que he viscut, però la gent moltes vegades he sentit com una víctima, saps? És com la... l'hem portat més cap al sentit de morbo. La noia que va vestir d'home, com has mort el teu germà, com... Llavors, aquests temes a mi m'ha provocat provocat molta dolor, perquè repetint aquesta història no és fàcil. Jo porto molt de temps comunicant, però gràcies a aquest temps també he après com expressar-me. Llavors, en aquests dos llibres explico com em sento, saps? Sense que em faci mal. En els altres llibres també, però el missatge és tan potent i tan important com El secret del meu turban, els fets que tu veus que li he viscut, vulguis o no vulguis, te genera molt sentit de victimització. Uf, tot això has viscut? Has viscut vestit d'home 10 anys?
El pobre, no? Sí, pobre sí. Nàdia, no?
Sí, sí.
I en aquests dos llibres tu ja fuges de tot això.
I explico, expresso, com que he trobat paraules que m'ajuden a expressar-me i llavors explico als lectors el que m'està passant ara. Mm-hmm. Després d'aquests anys, com estic, com em sento quan em preguntes per la meva família, com que la meva família no està bé, llavors com, què vols que t'expliqui, saps? Clar, clar, perquè clar. Els patiments segueixen.
En aquest últim llibre, Somiant la pau, amb pròleg i epíleg de la companya Ariadna Oltra, et buides moltíssim, tant que en alguns moments fins i tot et falten les paraules.
Sempre m'han faltat paraules, perquè la que he viscut, la guerra, violència de durant 21 anys i després les injustícies del món on ha arribat, que representava que aquí hi ha drets humans, no passant tot això, però els patiments aquí com una persona immigrant també m'ha costat moltíssim. Llavors, jo sempre dic que encara ni cap psicòloga, cap psiquiatra del món ha pogut trobar un vocabulari que poguéssim explicar què sentim davant d'aquesta impotència tan gran.
El balanç que fas de tots aquests anys aquí, cap a on es dirigeix? Perquè la lectura d'aquest llibre hi ha aquesta ràbia interna, no? De com podeu tractar a les persones així, no? Tant vantar-vos de ser un país d'acollida de drets humans i a l'hora de la veritat això no és així.
Jo, gràcies a la societat civil, aquest balanç, jo sóc una persona que em dic Nàdia i Nàdia vol dir esperança, sempre ho veig cap a positiu. Que ara tinc més força que mai perquè tota la societat m'acompanya, no em sento sola. I aquest llibre també va per la societat, perquè la societat és el que canviem el govern. Llavors els dic, mira, em passa aquestes coses i em coneixeu, sabeu què m'està passant, però llegiu amb detalls encara més, perquè ahir un amic meu em diu, a vegades no em contestaves els whatsapps, m'enfadava i dic, per què no m'ha contestat? Sabia que estàs ocupada, Nàdia, però ara ja sé de què es tracta. La teva ocupació, la teva tasca i aquesta labor que estàs realitzant per la pau.
Aviat farà un any de l'entrada dels talibans a Kabul.
Els talibans han entrat al Palau Presidencial a Kabul aquesta tarda.
By day's end, Taliban fighters were sitting at the desk in the presidential palace.
Los talibanes han entrado en Kabul sin necesidad de negociar el traspaso pacífico del poder.
Com estan els de casa? Com està la teva mare, la Zia Gul, la dona que et va parir dos vegades, tal com expliques al llibre?
Segueix patint moltíssim. Per una mare és molt dur que cada dia li diguin com volen matar la seva filla. Per una mare que m'ha parit dos vegades, ella m'estima, ja podeu imaginar com. Llavors es diu, a vegades em diu, si em diguin a mi que com em mataran, els hi escoltaré amb molta atenció, però no vull que et facin res. I dic, mare, tu tinguis força i esperança perquè jo estic bé i estic en un lloc segura, que no em passarà res. I això em genera molta tristesa i quan gent pregunten de la meva mare, jo me'n vaig en les seves emocions perquè la meva mare afganesa i jo estem, d'alguna manera, estem tan connectades que no hi ha distància entre els nostres cors. Si ella se sent malament, jo aquí, al carrer, estic passant, de cop i volta em poso a plorar i dic, passat alguna cosa amb la meva mare, perquè ja sento totes les seves emocions.
És una relació preciosa que tu expliques al llibre i dediques un capítol. Quant temps fa que no l'has vist, la mare afganesa?
Ara fa 4 anys que no l'he vist. I quan la gent em diuen que me'n vaig a veure la meva mare o la meva mare no es troba bé, o tal, i si sento un nus a l'estómac, que això s'ha convertit en una úlcera al meu estómac, que em fa molt de mal, és de dir, algun dia més puc abraçar la meva mare, saps? Si passa alguna cosa amb la meva mare, es mor la meva mare, puc anar al seu funeral, saps? Són preguntes sense resposta que a mi me desengueren el cor per dins. saps? Tinc una hemorràgia interna per aquestes dolors, de no poder abraçar els sers que estimo molt, de no poder veure'ls.
I ara amb aquesta situació, a més, que entren homes talibans, això, amenaçant-la, dient que a tu et faran mal pel teu activisme fora de l'Afganistan, no? Això, tal com expliques, és molt difícil de suportar amb la distància.
Clar, perquè jo no faig només activisme fora d'Afganistan, sinó dins de l'Afganistan també. Jo tinc, a través de la meva associació Ponts per la Pau, tinc 320 noies que estudien de forma clandestina, però sí que existeixen en Afganistan. I d'alguna manera arriba a les notícies. Llavors això provoca molta inseguretat per la meva família.
I el pare?
El pare hi és i no hi és. Està en malaltia psíquica i llavors la guerra ha convertit el meu pare en el meu pitjor càncer, perquè la guerra ha convertit tots els homes afganesos en el bojos, perquè la majoria dels homes afganesos no eren així. Ara peguen les seves filles, peguen les seves... El meu pare no era una persona la més empàtica i solidària amb tothom, i ara qui troba pega, insulta, és violent. Llavors què fem amb una persona? No tenim hospitals per ingressar-ho. Saps? Jo cada dia que penso amb la meva mare i dic, quina tortura de tenir una persona així al seu costat i no tenir força d'escapar, saps? Perquè la meva mare ara està en cadira de rodes, ni pot escapar. Quan jo vaig sortir d'Afganistan, la meva mare de tant en tant tenia aquesta força de poder anar a casa dels veïns una estona, mentre ell estava ja en mal humor i insultava. Però ara no pot ni escapar.
Déu-n'hi-do, Nàdia. Per això en el llibre tu dius que aquest 2021 ha sigut horrorós, no únicament per l'entrada dels talibans a l'Afganistan, sinó per aquest cansament intern que arrossegues, no?
Molt. Jo de veritat que ara pateixo una depressió molt severa, tot i que per fora gent no en tenen, perquè la depressió de les persones que resilients són diferent, perquè llavors jo quan tu em veus que al dia faig mil coses, penses que no li passa res, perquè ja pot, però jo realment estic patint molt, però no tinc una altra persona que em digui, vale, estàs patint una malaltia, una depressió, pots permetre't estirar i enviarem diners a la teva família a Afganistan, cuidarem d'aquestes noies que tu vols que siguin cuidades, et donarem uns diners perquè paguis el lloguer del teu pis aquí i ja està. Llavors, qui m'ajuda? Llavors, si no m'aixeco, jo tinc molta gent que m'estimen, però poden estimar-me i cuidar-me una setmana o dues setmanes i després em diran espavila't.
Clar. Ho deies abans, no? Amb la teva associació Ponts per la Pau, dediques tots aquests esforços a l'educació, a la pau, no? A escampar aquest missatge conciliador, diguem-ne, i ajudar aquestes més de 300 persones que depenen de tu, i per això t'has d'aixecar
cada dia,
no? Explica'm com et truquen, què et diuen, de quina manera s'estableix aquesta col·laboració, aquesta ajuda tan imprescindible, no?
Jo abans del 2021, a l'agost de 2021, només tenia 35 noies que coneixia amb tots els detalls, perquè podia viatjar abans al meu país, els hi havia entrenat, eren agent actiu de la pau, com dic jo, llavors ja havia organitzat aquest programa per poder acompanyar-los amb el seu educació perquè siguin futures agent actiu de la pau. Però quan ja ha arribat el règim de talibó, això ha hagut de fer alguna cosa i aquestes 35 persones han fet acollir altres noies, que hem arribat a ser 320 noies. Llavors, què passa? Que des de distància, aquestes noves canvis haig de dirigir. Les noies tenen experiència, però no tant per poder viure en el règim de talibó, perquè no han viscut aquest règim, jo he viscut. I llavors em diuen, Nàdia, han descobert que estem llegint llibres i ara què hem de fer? I dic, pues, dieu que esteu llegint el Corà. I diuen, però Nàdia, no és el Corà. I dic, ell no sap llegir, digue-li que estàs llegint el Corà i t'ho creurà. Perquè cada dia haig de tenir estratègies perquè elles no deixin, no rendeixin i segueixin estudiar, que és l'esperança, és la llavor de la pau, però al mateix temps està pendent d'elles constantment perquè no es tirin a tovallola, perquè ara l'índex de suïcidi a l'Afganistan ha crescut moltíssim, perquè aquestes impotències fa que moltes noies se suïcidin i que no els hi passi res. Llavors jo intento ajudar molt, però cada dia, com aquestes 300 persones que tinc, pues arriba 300 sol·licituds més cada dia. I jo què faig? Ho sento molt, ara mateix no puc fer res, no sóc Nacions Unides, però estic treballant per arribar a Nacions Unides.
Tal com m'expliques aquí, que
sí,
és el teu objectiu.
Llavors, quan arribi a Nacions Unides, us tindré a totes present, però ara mateix no sóc Nacions Unides. Sóc Ponts per la Pau i només tinc aquesta capacitat, perquè si no, no podré fer.
Assumint la pau, expliques que, clar, tu reps missatges i trucades a les 2, 3 de la matinada, no únicament per demanar-te doncs ajuda perquè necessiten doncs ordinadors o diners per comprar llibres, sinó per temes molt més durs i més intensos, no? Perquè, òbviament, com tu explicaves abans, la situació de les dones i les nenes en aquest Afganistan, nou vell Afganistan, no?, dels talibans,
és constant
i és horrorós. És horrorós la situació.
Perquè m'entenguis que això està continuant. Avui, a les 8, quan venia cap aquí, una altra noia de 12 anys d'Afganistan, membre de Ponts per la Pau, em diu: em podries buscar un orfanat perquè el meu pare em pega, la meva mare em pega també, per el meu vestit. Perquè, clar, ara els talibans han dit: les dones que no es tapen o no van a la manera que nosaltres demanem que vesteixin, pues castigarem les seves famílies, sobretot el pare. Llavors, el pare posa presó a la seva mare perquè digui a la nena que no pot anar amb pantaló ni camiseta, que posi vestits llargs i es tapi. I la nena té només 12 anys. Llavors, li han pegat ahir a la nit i avui me'n diu: i que em pots buscar un orfanat perquè me'n vagi? Llavors la meva resposta és: no sóc president d'Espanya, t'he de tenir orfanats per tot arreu. Tu saps que no puc. I el dia que jo pugui ajudar-te, t'ajudaré. I ara accepta les normes. Per poder sobreviure, accepta i calla't, perquè no m'oblidaré de tu. Però ara, per poder protegir-te, l'única cosa que et puc dir, guarda silenci i digue-li que vale, que posaràs aquella roba. I el dia que jo t'ho pugui ajudar, t'ajudaré.
Et sents molt desbordada, Nàdia?
Desbordada, trista, impotent, perquè moltes vegades no sé com donar resposta, perquè també és com si jo sigui consulada d'Afganistan a Catalunya. Totes les persones que volen ajudar algú, no sé què, i diuen: truquem a la Nàdia. Per això jo haig de tenir una consultoria per cobrar un sou, però no tinc. Haig de donar menjar a la meva família. Llavors treballo en una fundació, Fundació Catalana Esplai, i llavors allà jo tinc que treballar i respondre quan haig de fer una tasca de sensibilització o algo, i no puc anar en una xerrada i dir: demà no vindré perquè haig de fer sol·licitar. Però cada dia rebo trucades de població catalana, que amb molt bon acord em diuen: em pots dir a una noia afganesa que li ha passat això, que on li enviem, on pots dir tal? I dic: bueno, pues truqueu a l'ambaixada o a algun altre lloc, perquè aquest tasca jo puc fer de meravella. Si algú em contracti i em doni un sou, jo us juro que seré una bona persona, bona consellera en aquest sentit, perquè he viscut tot, però de moment, de forma gratuïta, sense de poder ajudar la meva família, no puc. در وقت داری گپای مرا گوش کنی برای یک بار گپ مردم رو فراموش کنی.
La situació a l'Afganistan és dramàtica. La desnutrició infantil s'ha multiplicat. La pobresa extrema és una realitat que porta la desesperació de milions de persones. La venda d'òrgans a canvi d'una mica de diners per poder menjar adornat. Moltes famílies estan tan desesperades que fins i tot venen les seves pròpies filles a qualsevol persona per poder disposar d'alguns afganis i comprar menjar per la resta.
Ja fa temps, Nàdia, que les notícies sobre l'Afganistan han passat en un segon pla.
Sí, per desgràcia, com sempre he dit, que la guerra és una moda per Europa. Ara la moda d'Afganistan ha passat és d'Ucraïna. Llavors, on vagis, surten temes d'Ucraïna. Llavors, l'Afganistan no. Jo, en aquest llibre, també, en Somniant la Pau, indic que a l'Afganistan no quedi en el llistat de països oblidats. I per això, encara que sigui consulada i representant d'Afganistan gratuïtament, ho faré perquè el meu país no quedi en el llistat dels països oblidats.
En la guerra d'Ucraïna s'ha vist aquesta doble vara de mesurar en el tractament, no?, de l'arribada i l'acollida de refugiats. Això com t'ha fet sentir?
Tristament és com m'han mostrat una altra vegada que els drets humans són uns articles que ha quedat en algun calaix, que en la realitat els humans no estem respectats com a iguals. Llavors, hi ha diferències. Però agraeixo moltíssim que ajudin la gent d'Ucraïna perquè així ho mereixem totes les éssers humans per estar ajudat. I jo no desqualifico això. Jo celebro que aquest magnífic gest d'Europa per acollir els ucraïnesos. I vull que recordin de nosaltres també i de sirians també i d'africans també. Perquè ara mateix a les fronteres de Ceuta i Melilla hi ha africans que estan patint moltíssim i ningú li està fent cas. Jo no vull que Europa ens aculli tots. És que jo vull que l'Europa parin les seves fàbriques d'armes i les seves armes en els nostres països. Ara mateix en el meu país hi ha guerra civil. I la guerra civil està provocada perquè han deixat moltes armes i han agafat les seves motxilles i han marxat. I les armes, ja saps que no són per una exposició.
I tant que no.
Les armes han provocat una guerra civil ara en un país que no estan parlant. I això, aquest guerra no porta res. La violència no elimineix violència, sinó augmenta. Llavors hem d'educar amb valors. Educació per la pau és supernecessari avui en dia. Ara hem de ser militants per la pau, perquè missatges de la guerra rebem tant que la gent està preparant-se per la guerra.
A l'inici d'aquest llibre, Somiant per la pau, una mirada femenina al nou Afganistan dels talibans, remarques una idea que m'agradaria repetir i comentar, que és, jo em pensava que això no passaria mai a la meva família, al meu país, no? Amb la guerra d'Ucraïna, això s'ha tornat a sentir. Ens pensem que els que som aquí, ara tranquil·lament, aquí conversant, sempre estarem de la mateixa manera, no? Que no ens passarà mai res, però potser un dia, amb un obrir i tancar d'ulls, la situació nostra canvia perquè hi ha hagut o arriba una guerra, no? N'hem de ser conscients d'això, també.
Clar, i una de les raons és la vostra por pròpia de la guerra d'Ucraïna, perquè una de les raons de mostrar tota la solidaritat, enviar armes, perquè no ens toqui a nosaltres, saps? És això, però si no us toca la guerra d'Ucraïna, si seguiu fabricant armes, us sortirà per un altre costat o per un altre costat. Per tant, per evitar el vostre espòs, la primer heu d'evitar fabricant armes, perquè un dia girarà i caurà al vostre costat. Per això no hem de destruir les nostres planetes. Estem parlant dels canvis climàtics, de reciclatge, de cuidar el nostre planeta, però tu saps que les armes és el que més destrueix la planeta que res? Aquestes productes químiques, aquestes coses. Al meu país, ara no és únicament que som refugiats de guerra. Som refugiats de fam i pobresa perquè les nostres muntanyes no donen res. Ara mateix el nostre muntanya està cremant amb foc, que ens quedava unes quantes boscos de pinyes que ara ja està cremant en el meu país. Llavors, què passa? Que no tenim ningú recurs per apagar el foc. Llavors, em tristeix moltíssim perquè dic, us esteu fent mal a vosaltres mateixos.
En el llibre, Nàdia, hi ha un retret constant, no sé si estaràs d'acord amb mi, que et fas a tu mateixa, no? En el sentit de, jo sóc aquí, jo m'he salvat, no? La gestió del sentiment de culpa, no sé si dir-ho, si vaig ben encaminada, no?
Sí, sí.
Com digereixes aquest sentiment? Com t'acompanya? Explica'm.
És que és per això que sóc hiperactiva, perquè no paro, perquè sé que jo estirant-me a la meva sofà i agafant menjar a nevera, sabent que ma mare no té, la meva família no té, aquestes noies no tenen, estan morint, jo no sé, hi ha altra gent, però jo no puc. Jo qualsevol cosa que aigua que prenc, i dic, no sé, aigua estava molt bo, no sé si la meva mare ho té o no. Qualsevol cosa. Llavors, això és la vida no tan sol de la Nàdia Golam, de qualsevol persona refugiada i immigrant que deixem enrere les nostres sers estimats. Perquè tu amb els teus sers estimats vols compartir i nosaltres no podem compartir. Nosaltres estem aquí una altra vegada tancat, una altra vegada oprimit. Llavors, si dius, què vols més? No et cauen bombes? Jo vull la meva família, jo vull estar al meu país, això és el que vull.
I quantes vegades els has intentat treure i no te n'ha sortit? La mare no vol venir, no?
Ara ha dit que no. El moment que podia venir i tal, doncs, no vaig tenir oportunitat. I ara no pot venir, ha quedat una germana meva allà, una germana meva ara està en Salamanca, però és que Em tristeix moltíssim perquè hi ha pares aquí, pares refugiats, que porten 15 anys que la seva família, els seus fills han crescut sense ells, m'entens? Llavors és com aquest maltractament burocràtic afecta molt. És que si no voleu acollir-nos a Europa no passa res, és que volem estar molt feliços al nostre país, però no envieu armes.
Clar. Larisa és la teva, una de les teves germanes, està a Salamanca amb el seu marit, també hi ha la teva cosina i els seus fills. Els has pogut veure, Nàdia?
El mes de novembre passat vaig poder anar per últim cop a veure-les i ara estic fent tots els tràmits possibles perquè puguin venir a Catalunya, però no és fàcil. És com quan prepares uns documents que et demanen i llavors diuen no falta això, no falta això. I és com no sé què falta al final que t'agafa tanta tristesa que dius mira, doncs fem legal tot.
És que és violència això.
Sí, és un tipus de guerra acceptat a la societat actual. És un tipus de guerra, també, perquè allà escapem d'opressió i caiem a l'opressió.
Al llibre, Somiant la Pau, tu expliques el periple de la teva família, no? de la teva germana per sortir del país, de com arriba a Torrejón de Ardoz, com després els porten a Salamanca. Com va ser el moment del retrobament, Nàdia?
És que les meves peus no podien caminar més, saps? I estava tan desesperada que quan li van enviar tot de Torrejón de Ardoz, de Madrid, a Salamanca, sense que jo els hi pugui ni una fer una abraçada, és que va ser tan injust, que no pots ni imaginar. I llavors, sabien que estic allà, sabien que és la meva família. Com pot ser que li envien a Salamanca? Com pot ser que ells sabien que jo estic a Catalunya? Però és la situació de tots els refugiats que venen aquí, no poden decidir on volen anar.
Entre aquells ocells intrèpids, n'hi havia una de ben petitona que es deia Viví, que sempre somiava que algun dia li creixerien unes ales i podria volar. Ella feia anar la imaginació i la curiositat, i això la portava molt lluny, potser més lluny que si hagués tingut ales.
Ho dèiem abans, aquests incendis, aquestes muntanyes cremades, aquestes muntanyes contaminades que apareixen al País dels Ocells sense ales, aquell llibre, aquest segon llibre publicat per la Galera, que recull molts dels teus sentiments. Hi ha un ocell, l'ocell Viví,
sí.
Que ets tu.
Sí, aquest llibre està molt a prop del meu cor perquè es parla de la Viví petita, com ha crescut sortint del foc i com ha anat buscant la seva vida, no? I llavors, com ho vagis fixant, al final del conte, la Viví explica la seva història per l'altra persona perquè el seu país no agafi foc com el país de la Viví. És això és el que us estic dient. No deixeu que el vostre país agafi foc, perquè a mi m'han cremat el meu país, que era preciós. Teníem boscos i pistatxo, festucs, ametlles, teníem els nostres animals i tot s'ha desaparegut. Ara veus a les notícies d'Afganistan, desert, desert, desert. No era així. Era un país meravellós, com un paradís. L'han destruït.
Més de mig segle de conflicte, no de guerra perpètua, tal com dius. No?
Més de 50 anys de guerra.
Escolta'm, quan vas marxar de Kabul, Nàdia, tu vas agafar la clau de casa. On és aquesta clau?
Està a casa, a Badalona.
A Badalona.
Encara el guardo. Encara el guardo, tot i que ara la meva mare sé que no està en aquella casa, que ja han canviat moltes vegades la seva casa per la seva seguretat. Però tot i això és una cosa que a mi m'ha quedat de dir un dia tornaré a casa.
Nàdia Gulam, un plaer, com sempre, escoltar-te. Gràcies per la lluita, per la conscienciació importantíssima.
Gràcies.
I gràcies també per escriure tot el que et passa per dins en aquests llibres. Somiant la Pau, una mirada femenina al nou Afganistan dels talibans, publicat a Rosa dels Vents, i aquest llibre meravellós, El País dels Ocells Sense Ales, publicat a la Galera. Una abraçada.
Gràcies, moltes gràcies.
Solidaris, perquè allò global és local.
Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, argentina, clandestina, marihuana, ilegal.
L'entrada dels talibans a Kabul aviat farà un any va fer aflorar una xarxa de solidaritat d'entitats i també de particulars que des de Catalunya i altres zones de l'Estat ajudaven els que volien fugir del país, sobretot dones, nens i personal amenaçat pels extremistes. És evident que és impossible treure a tothom que corri perill o que vulgui sortir. Per tant, qualsevol iniciativa en aquest sentit sempre és benvinguda. Ara bé, cal no oblidar també que estem davant d'un tema delicat que pot generar falses esperances i molt patiment quan els plans, ja sigui per la burocràcia, per la falta d'experiència, pels problemes amb la llengua, no acaben sortint com es desitjaria. La Mireia Isart ha parlat amb un grup de voluntàries.
Pròxima estació, Vall d'Oreix.
Dijous al matí, ens trobem amb l'Araceli a l'estació de Vall d'Oreix. Ens porta a casa del seu fill. Ella viu a Mallorca. És membre de la iniciativa Afghan Women on the Run, que des de fa uns mesos ajuda homes i dones afganesos a sortir del país i arribar a l'estat espanyol. Come on, skinny love, just let's see it.
Explica'ns una mica com va començar això d'aquesta ONG, perquè pel que em vas explicar el primer dia per telèfon va ser com una cosa de casualitats, persones que no us coneixeu i que heu començat a col·laborar, tampoc sense cap preparació concreta per fer aquesta feina. Com va néixer tot això?
Doncs mira, la Queralt i la Imma, que són les primeres que van començar a treballar en això, doncs quan van veure el que estava passant a Afganistan, amb ganes d'ajudar, doncs es veu que a través de Twitter les mateixes afganes demanaven help, help, ajuda, no? I elles dos doncs, van començar a preocupar-se a veure què, i a pensar a veure què podien fer per ajudar-les. I, a veure, bàsicament és acompanyar el procés del que és obtenir passaport si no el tenen, que demanin un visat per anar a Pakistan o a Iran, i des d'allà, quan ja arriben un d'aquests dos països, els hi demanem una entrevista amb l'ambaixada espanyola i creuem els dits perquè els hi donin el visat i puguin arribar a Espanya.
O sigui que els vostres telèfons, no sabeu com, van passant de mans en mans per Afganistan.
Exactament, és així, sí, sí, sí. És increïble, però és així.
I cada dia us arriben noves peticions?
Sí, ens arriben noves peticions, el passa que hem d'intentar, doncs, tampoc sobrecargar-se i atendre a masses famílies que després no puguem ajudar, perquè clar, el problema bàsic que tenim és d'infraestructura logística i també de diners, que ja hem demanat diners a la família, hem tret de les butxaques, dels amics i de tot, i ara estem intentant de que hi hagi gent que ajudi des de fora. Inclús s'ha començat a fer apadrinatge de famílies que estan allà.
I'm Somaya Anvedi, I am 25 years old and I'm coming from Herat, Afghanistan.
Soc la Somaya Anwari, tinc 25 anys i vinc d'Herat, Afganistan. Soc tecnòloga dels aliments i abans que vinguessin els talibans estava treballant amb diferents organitzacions internacionals. Volia treballar dur per resoldre alguns dels problemes de processat d'aliments i de seguretat alimentària de la meva ciutat. També treballava en l'empoderament econòmic de les dones. Els ensenyàvem com processar els productes que conreaven per poder-los vendre després al mercat local, generar beneficis i fer baixar la inseguretat alimentària a l'Afganistan. També treballava de professora voluntària a la Universitat de Tecnologia dels Aliments a Herat. A més, ensenyava anglès a les persones que no podien pagar-se classes de llengües. Per últim, també treballava en un programa en una de les ràdios locals d'Herat explicant els problemes de les dones.
La Somaya i la seva família han arribat aquí gràcies a Afghan Women on the Run. Ara viuen a Albacete.
Una de les meves amigues estava vivint a Amèrica, la vaig contactar i ella em va comunicar amb Afghan Women on the Run. Van ser els primers dies de la caiguda de l'Afganistan quan vaig contactar amb Afghan Women on the Run. Elles m'han ajudat molt a viatjar a Kabul, més tard a Islamabad, i després elles van portar el meu cas a l'ambaixada espanyola i finalment van viatjar cap a Espanya. No puc imaginar què m'hauria passat si no m'haguessin ajudat.
They didn't help me. Now we have nothing left to lose.
Quan us escriu una persona per primer cop, quins són els passos?
Home, és bàsic que tinguin passaport. Hi ha molts que no tenen passaport i aquests fan molta pena perquè et demanen ajut, però és que no els hi podem fer res fins que no tinguin passaport. I un cop tenen el passaport han de demanar el visat. A més, es pot demanar aquests dos països, que és Iran o Pakistan, i després que els hi donin. I clar, tot això també suposa despeses, són gent que no tenen diners. Quasi tots els que aconsegueixen sortir han tingut que vendre tot i surten amb una mà davant i una darrere. Llavors arriben a Iran o a Pakistan sense res. Clar, els hem de trobar un allotjament que puguin estar fins que tinguin l'entrevista. És molt difícil, sobretot després de l'Ucraïna, o sigui, hem notat un canvi molt gran.
Sí, em deies que estava tot com molt aturat, no? Perquè des del setembre havíeu portat 20 persones, si no m'equivoco, i en canvi ara està congelat.
Exactament, o sigui, ha baixat moltíssim. De fet, ja ens costa molt que ens donin entrevistes. I quan ens donen entrevistes, perfils que abans tenien el visat seguríssim, el mateix perfil ara no els hi dona el visat.
Deies que han de demostrar, perquè els donin el visat, que estan en perill de mort. Això com ho demostren? Quines proves aporta aquesta gent?
Tenim bastants fiscals, dones fiscals, que aquestes, clar, fiscals que han empresonat a talibans, imagina't, o sigui, quan van arribar els talibans, el primer que van fer és treure tots els presos talibans que hi havia a les presons, doncs estan però perseguidíssims, i en aquests els hi donen. Periodistes també estan molt perseguides, però han de demostrar que han escrit articles en contra dels talibans, o sigui, és molt difícil, i a més, com hem vist que en alguns casos, amb la mateixa situació, a uns els hi donen i als altres no, és que realment no ho sabem, és un misteri. Cada vegada que enviem algú a una entrevista, creuem els dits i normalment, darrerament, decepcions. I clar, aquests que estan denegats és terrible, perquè imagina't, estan o a Teheran o a Islamabad, sense un duro, en terra de ningú. Per ells tornar a Afganistan és tornar a l'infern, cosa que no volen fer cap. Però clar, què fan aquesta gent? If the world falls to pieces, at
least I'll be with you. As I told you, we were living in a traditional family.
Com t'he explicat, nosaltres vivíem en una família tradicional. Les activitats que jo feia eren com crims per la nostra relació, però el meu pare i la meva mare han estat sempre el millor suport per mi i per això jo podia fer totes aquestes coses. Després que els talibans entressin, algunes persones s'hi van afegir i familiars que vivien a districtes llunyans d'Herat ho van fer. Per tant, jo estava en perill d'un casament amb un talibà que estava casat i tenia dos fills. Em volien castigar per aquestes activitats.
La Sumeya recorda com va ser el retorn dels talibans aviat farà un any.
I remember those days.
Recordo aquells dies molt clarament com si passessin ahir. I honestament, no ens ho creiem. Però la caiguda de Kabul va portar la gent de l'Afganistan a molts anys enrere. Tot el que havíem aconseguit, la llibertat, els nostres drets bàsics i tot allò pel que havíem lluitat per aconseguir durant els últims 10 anys. Hi havíem perdut milions de militars, civils i nens per aconseguir tot això. Els talibans, que ara manen al meu país, són els criminals que ataquen hospitals i maten els nens i les seves mares. Ells han atacat els estudiants a les universitats, han atacat les criatures a les escoles i ara també estan fent això i ningú els atura. Els nostres assassins són els que ens manen avui.
Our killers rule us today. Go row the boat
to safer ground. Deies que des que havia començat la guerra a Ucraïna, a l'ambaixada havia canviat l'actitud. També ha canviat el que passa dins d'Afganistan, ara que no en parlem tant.
Totalment. La veritat és que va ser començar la guerra a Ucraïna i els talibans ja van deixar de blanquejar-se, ja van començar a entrar a les cases, a destrossar coses, o sigui, a fer coses molt més bèsties, no? I ens enviaven vídeos constantment de coses. Mireu què ha passat, mireu què ha passat. I clar, com la tensió estava tota a Ucraïna, doncs això no sortia mai a les notícies.
Un cop teniu bones notícies i algú li concedeixen el visat, els següents passos quins són?
El bitllet d'avió, nosaltres sempre els diem que se l'han de pagar ells. El que passa que hi ha famílies que és que no poden. Però clar, nosaltres no tenim diners per pagar. És que és horrible, perquè clar, has de fer una mica de tria. Llavors, evidentment, agafem la gent que veiem, quan seguim el seu historial, veiem que realment no tenen res. Aquests, evidentment, els hi hem de pagar perquè és que no poden. Els altres, doncs, demanen als parents, demanen a qui sigui, i alguns poden ajudar a que tu pagues la meitat i ells paguen la meitat, no? Però és molt dur. O sigui, el tema vols és terrible, perquè tenen que volar tal dia, perquè l'ambaixada els diu, val, teniu que treure un bitllet no abans d'aquest dia ni després d'aquest.
I llavors arriben aquí i ja sí que se'n fa càrrec l'Estat, diguéssim, segueixen el circuit d'un refugiat. Vull dir que vosaltres ja la vostra tasca ha acabat aquí?
Home, no ha acabat perquè, clar, ells se'n segueixen dient és que no ens tracten bé, o sigui, els problemes que ells tenen ens fan ressò també, no? I sí, entren, diguem-ne, al programa normal de quan arriba un refugiat, a la Creu Roja. La Creu Roja, doncs, els té, doncs, en una pensió o en algun lloc fins que els hi donen el lloc definitiu.
La població amb estudis és la més afortunada. Si treballen per organitzacions internacionals, han pogut fugir perquè les organitzacions les han ajudat. La gent rica, com que té diners, pot fugir. La gent que es queda a l'Afganistan és la gent més miserable. Dels que es queden, alguns són assassinats pels talibans per les seves activitats, perquè són periodistes, dones activistes, advocats o altres. Alguns d'ells estan viatjant il·legalment cap a altres països. Alguns són assassinats també i d'altres moren pel fred, perquè si viatges il·legalment has de travessar muntanyes, mars i situacions molt dolentes. Alguns d'ells aconsegueixen el seu objectiu, els més afortunats. La crisi econòmica, la pujada de preus i la restricció dels drets de les dones indiquen que s'està vivint una crisi humanitària a l'Afganistan.
Com ho portes a nivell personal, no? Perquè deu anar fent factura emocional. Vull dir que tu el teu mòbil, sempre que el mires, deu haver-hi algú que et demana ajuda, a vegades pots ajudar-los, a vegades no.
Es pot, home, es pot. Intentes a vegades desvincular-te una mica emocionalment, però tampoc pots del tot. I el que més ens costa a totes és deixar espais en el que no existeixi a Afganistan. Perquè o estàs parlant amb elles per WhatsApp o les tens al cap.
I una cosa que no t'he preguntat és la comunicació amb aquestes persones que us escriuen.
Quasi tots ho fem en anglès, però també n'hi ha algunes famílies que ens escriuen en persa. Llavors, el traductor del Google i anar a traduir.
Quantes persones tens tu tutelades, diguéssim, en marxa i com estan els seus casos?
A veure, ara em costa una mica dir el nom, no sé, potser 15, 20, una cosa així. Però clar, estan en diferents estats.
Tu com has viscut aquest tracte diferent entre els ucraïnesos i els afganesos?
Home, moltíssima ràbia. De fet, jo tinc fotos de les mateixes afganeses amb cartells, així, en anglès, posant no som ucraniesos, però som persones, no? Amb nens petits, allà, també amb la foto, no? Help me, help me. I hòstia, ho veus i dius, és que tenen raó.
Quan va començar la guerra a Ucraïna, vaig plorar molt perquè sé la pena que provoca perdre el país i els amics. Però una de les coses que m'ha posat més trista és la doble reacció dels països davant de la gent d'Ucraïna i la de l'Afganistan. Quan els talibans van arribar a l'Afganistan, tots els països van tancar les seves fronteres pels afganesos, fins i tot l'Iran i el Pakistan, els nostres veïns, i això va ser molt dolorós per nosaltres. I sé que hi ha molts afganesos que fa més de 7 mesos que s'esperen al Pakistan o a l'Iran per tenir l'oportunitat de ser entrevistats per països europeus. Però després que la guerra a Ucraïna comencés, una altra vegada els afganesos són víctimes de la guerra, perquè totes les ambaixades estan rebutjant els nostres casos.
Moltes gràcies per el teu temps i per la vostra feina.
Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres, i no volia acabar sense dir el nom de les 8 perquè... A veure, la Keral i la Imma, que van ser les primeres, amb la Mònica, després està la Meme, la Neus, l'Helena, la Teresa i jo, que soc l'Araceli.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, sobretot.
Solidaris. Mercè Folch.
Aquesta és la història de dues dones que no es coneixen i que un dia es troben per rodar un documental. Una és la directora de la pel·lícula, l'altra, la protagonista. Nothing unusual, nothing strange, close to nothing
at all. Tot comença el 2015, que jo estic visquent a Tel Aviv i estic a casa en plena internet i de sobte veig un article, crec que era del Washington Post, la primera dona taxista de l'Afganistan. Llavors em vaig començar a llegir l'article i vaig veure una foto de la Sara somrient. Hòstia, em va cautivar molt ella com el somriure, era com em va trencar molt els estereotips que tenia jo d'allà. I vaig pensar, hòstia, com és que ella ha pogut fer això i altres dones no? Si m'interessava molt el camí del com ho ha aconseguit, quin ha sigut el seu procés, quines han sigut les seves decisions i quins condicionants ha tingut.
Són la Patrícia Franquesa, de Barcelona, i la Sara, de Mazar-e-Sharif, la quarta ciutat més gran de l'Afganistan.
Quan vaig començar a portar el taxi, la gent em deia noms d'home i m'amenaçaven. Va ser molt dur. Ningú no em deia res de positiu. Els semblava una cosa dolenta. Tenien una mala opinió del que jo estava fent. Assumien que era una cosa èticament reprovable, immoral, que jo era una mala dona. Aquesta mena de reaccions van durar més d'un any. Després, la gent s'hi va anar acostumant i van anar entenent que no era res dolent. Com que vaig sortir als mitjans de comunicació, ara la gent ja em coneix. Ara, quan tinc una avaria, fins i tot paren i em donen un cop de mà. Em diuen que sóc una heroïna. És la que va sortir a la tele.
Fruit de la trobada entre la Patrícia i la Sara, neix Estimada Sara, un documental que es proposa retratar la valentia d'una dona que trenca amb els estereotips de gènere dins una societat ultrapatriarcal i que retrata també una història d'amistat entre dues dones provinents de cultures molt diferents.
Jo abans d'anar-hi vaig fer els meus deures, llavors vaig estar en contacte amb persones que tenien com contacte directe amb l'Afganistan. Llavors vaig estar parlant amb la Mònica Bernabé i llavors volia com anar a parlar amb gent i que em diguessin no, el que hi ha ja és, no és com a les notícies, que això passa a Israel. La gent en plan, Israel, dius, ostres, mal, però després vas allà i és tot molt diferent. Llavors em va dir la Mònica, en plan, diu, no, és molt perillós. Llavors vaig anar amb moltíssima por, molta por, i volia transmetre això a l'inici de la pel·lícula, però a poc a poc jo estic amb la Sara i és amb la Sara em sento com a salvo i a casa. The heels of my shoes are too slippery for grass.
My daydreaming is always set in the past.
No els agradava la influència que podia tenir en les altres dones. I vaig haver de bregar i lluitar contra tot això. Em trencaven el parabrisa, em punxaven les rodes, em ratllaven el cotxe. Però no per això em pensava quedar a casa, jo. Vaig lluitar i vaig continuar treballant i així em vaig convertir en la primera dona taxista de l'Afganistan. La gent va acabar entenent que no és dolent que una dona condueixi.
Estimada Sara ens mostra una activista decidida a lluitar pels drets de les dones, disposada a intercedir en la comunitat per ajudar a resoldre els conflictes més quotidians i a reivindicar el que considera que és just.
No posaran el meu nom en lloc. Els que fan la guerra i maten enemics sí que els dediquen llocs amb el seu nom. Però qui lluita pels drets de les dones? Si protegeixes les dones i les encoratges, el nostre govern no farà res per tu ni et dedicarà res.
El documental, la Sara, també llança un missatge molt clar i contundent. A l'Afganistan, els enemics de les dones no són els talibans, són tots els homes.
No només és pels talibans que hem de patir, hi ha altres enemics a part d'ells. Els homes són com talibans, són els enemics de les dones. No volen que la dona es desenvolupi a la societat. La dona s'ha de quedar a casa, fer el pa. Els mals homes no m'ho deixarien fer pas això de conduir. Diuen, matem-ne un parell o tres que no influeixin a les altres dones. No són només els talibans. Ells tampoc no em deixarien viva.
L'agost del 2021, quan els talibans aconsegueixen el control de l'Afganistan, la Sara és amenaçada de mort i es posa en contacte amb la Patrícia per demanar-li ajuda.
Un dia, en plan, la Sara, en plan, li dic què tal, no sé què, i m'envia una foto des de casa seva amb tot el coll i la cara amb un mural i em diu, m'han apallissat pel carrer. I em diu, necessito sortir. Llavors, el màgic és que, clar, com el Genoll ja havia acabat la pel·lícula, jo ja l'estava enviant a festivals. Llavors, els de Doc Lisboa, que és un festival de documentals de Portugal, de Lisboa, van veure la pel·lícula i em van dir, ostres, ens ha agradat molt la pel·lícula i la Sara i volem projectar, sí, volem fer com l'estrena mundial de la pel·lícula. Llavors, els vaig dir, la pel·lícula ara no importa res, el personatge, la Sara, està en perill. Llavors van començar a moure's. Llavors al final eren com 10 persones ajudant a la Sara i vam aconseguir l'últim seient de l'últim avió que sortia de la ciutat de la Sara abans de que els talibans tallessin les fronteres.
Al documental, la Sara ja havia deixat dit que era molt probable que una dona com ella, en un país com el seu, un dia hagués de fugir per salvar la vida.
Assumim que en un futur, d'aquí no gaire, hi haurà un col·lapse general. Quan caigui aquesta ciutat, el meu futur perillarà. No paren de venir mitjans a entrevistar-me, tant quan sóc fora com quan sóc a casa. Estic en perill. No tinc cap protecció, no tinc armes. Encara hi ha gent a qui no li agrada la influència que tinc sobre altres dones. Diuen que jo he portat canvis per a les dones. I tant que n'he portat de canvis, n'he portat. Ara no està tan mal vist que les dones condueixin. Les dones gosen sortir de casa per treballar i per guanyar-se la vida. Clar que el meu futur perilla. M'amenacen per les xarxes socials, per telèfon, per Facebook.
Una setmana després que la Sara deixés el país, 8 membres de les forces talibanes van anar a casa seva per detenir-la. Actualment viu a Portugal, país que li ha donat asil, i ella i la Patrícia encara mantenen contacte.
Solidaris. Mercè Folch.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roc, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.